mares tan profundos como tu mirada, mares en calma.
Bon dia. Les farmàcies catalanes comencen a repartir avui 1,5 milió de mascaretes gratuïtes entre la població. Cada ciutadà té dret a una unitat de franc presentant la targeta sanitària. És la primera partida d'un paquet global de 14 milions que s'aniran distribuint progressivament en les properes setmanes. Tant el govern com les més de 3,000 farmàcies del país fan una crida a la responsabilitat per evitar aglomeracions innecessàries els primers dies. És important donar prioritat als col·lectius més vulnerables o que precisen la mascareta de manera immediata per motius de salut o laborals. A partir de dilluns vinent hi haurà dret a una segona unitat, aquest cop per poc més de 70 cèntims i en funció de la disponibilitat de cada establiment. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és dilluns, és 20 d'abril de 2020 i nosaltres continuem treballant des de la distància. Repassem altres titulars que ens deixa la jornada. Baixen els contagis mentre que s'incrementen lleugerament les víctimes mortals a Catalunya. En les últimes hores han perdut la vida per la pandèmia 206 persones, mentre que la xifra de nous positius ha caigut prop d'un 40%. El govern de la Generalitat enllestirà avui les seves recomanacions per al desconfinament amb un decàleg que inclou mesures com testos massius i un passaport d'immunitat. Tot i no tenir-ne les competències, també ha establert franges horàries i edats per a la sortida dels nens que la Moncloa preveu el pròxim dia 27. El govern espanyol anuncia una partida de 14.000 milions d'euros perquè les comunitats autònomes puguin fer front al coronavirus. Una injecció de diners que el president Quim Torra considera que no és cap extra i ja estava prevista en el model de finançament. Renfe demana a partir d'avui les dades personals als passatgers d'AVE i trens de mitja i llarga distància arran de l'emergència sanitària. Amb la compra del bitllet es requerirà també de manera obligatòria el telèfon mòbil per poder comunicar a l'instant qüestions relacionades amb l'alerta, així com incidències o canvis en el servei. I les fortes pluges de les últimes hores mantenen activat el pla d'emergències Inuncat en fase de prealerta. Això situa la pressió en la crescuda de cabals com el de l'Ebre o el del Besòs, on el parc fluvial ha entrat en fase d'inundació. Per això avui estem especialment atents a la previsió del temps. Va ploure molt ahir, sembla que ha de continuar plovent en les pròximes hores. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada marcada pel temps inestable. I és que comencem el dia amb aquestes pluges que a hores d'ara estan afectant a bona part de Catalunya, on menys cap al Pirineu o bé cap a les comarques de Girona. Al llarg del matí les pluges a poc aniran desapareixent, sobretot d'on ara mateix està plovent cap a les Terres de l'Ebre, la resta de les comarques de Tarragona és zona de Ponent, mentre que apareixeran alguns ruixats que afectaran sobretot Catalunya central, Pirineu i Prepirineu, mentre que cap al sud ja s'aniran obrint algunes clarianes. Estem parlant de cara a finals del matí, migdia i primeres hores de la tarda. Aquestes clarianes que comentàvem també permetrà que la temperatura màxima avui torni a ser d'uns 20-21 graus en aquests sectors, per tant un ambient més suau. A la resta mantindrem els núvols i per tant les temperatures màximes quedaran més baixes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les farmàcies catalanes comencen a repartir avui 1,5 milió de mascaretes gratuïtes presentant la targeta sanitària. Tothom té dret a una unitat de franc i n'hi haurà una segona a partir de la setmana vinent. Això sí, les administracions demanen responsabilitat per evitar aglomeracions a les farmàcies.
Les farmàcies ja estaven preparades aquest cap de setmana per començar a repartir a partir d'avui les mascaretes que la Generalitat de Catalunya té previst fer arribar a la població. Des del sector farmacèutic es vol donar un missatge de moderació i prudència, perquè de moment només n'hi ha 1.400.000 dels 14 milions previstos.
Són mascaretes de tipus quirúrgic, protegeixen sobretot perquè no infectem els altres ni l'entorn, també una mica també ens protegeixen a nosaltres, Segon, són mascaretes que entregarem contra la targeta sanitària i la primera és gratuïta. La resta s'anirà entregant progressivament a mesura que ens vagin arribant. I quins són els grups als que principalment les hem d'entregar les mascaretes? I aquí demanem la col·laboració de la ciutadania, igual que han utilitzat aquesta col·laboració per conservar el confinament. Són a tres grups. Els tres grups són les persones que estan desconfinades i poden anar a treballar, les persones que tenen autorització per sortir al carrer i les persones febles o de risc. Recordant que les persones febles o de risc no han de venir elles, sinó que han d'enviar algú de la seva confiança.
Cada farmàcia d'entrada només comptarà amb 450 mascaretes i això pot fer que hi hagi desplaçaments en va. El missatge és que quedar-se a casa és més important que sortir a buscar la mascareta, que ja hi haurà més dies per recollir-la i ningú es quedarà sense.
Les mascaretes que a partir d'avui ens donaran a la farmàcia són les d'ús més comú, les mascaretes quirúrgiques. Segons el Col·legi de Metges, ofereixen una protecció de dins cap enfora, o sigui, eviten que una persona amb el virus el pugui anar escampant. Està formada per tres capes, l'externa, impermeable, la intermèdia, amb filtre bacterià, i la interna, que, a l'estar en contacte amb la boca i el nas, absorbeix la humitat. Tot i que no són reutilitzables, si no les usem de forma molt continuada, les podem fer allargar uns quants dies. El segon tipus de mascareta són les autofiltrants, les conegudes com FFP, amb percentatge diferent de protecció. Són les més eficients perquè protegeixen i ens protegeixen, o sigui, eviten que el virus que circula per l'ambient ens infecti i al mateix temps, cas de ser positius, eviten que el transmetem als altres. Dins de les autofiltrants n'hi ha que porten vàlvula. Aquestes són poc recomanables perquè només emparen a qui la porta. La vàlvula simplement serveix per expulsar l'aire del seu usuari i, per tant, no protegeix l'ambient. En aquest cas, si ho volem fer bé, a sobre d'aquesta mascareta n'hauríem de portar una de quirúrgica.
Baixa el nombre de nous positius, però puja el nombre de defuncions a Catalunya pel coronavirus. Amb 618 nous casos confirmats, el nombre total de contagis supera els 42.000 i el de sospitosos frega els 70.000. El nombre total de morts diàries, segons les funeràries, hauria augmentat en 206 persones i se situa ja en 8.273. Així evoluciona la corba de contagis a Catalunya des que es va detectar el primer cas. De moment, tot i alguns repunts puntuals, la tendència és a la desacceleració. A Espanya ha baixat lleument la xifra de contagis i més significativament la de víctimes mortals. Ara mateix són més de 20.000 les persones mortes. El País Basc, amb una mortalitat baixa, ja ha superat les 1.000 víctimes i Andalusia s'hi acosta. Als Estats Units ja són més de 40.000 els pacients morts. Espanya, però, és el segon país del món en taxa de mortalitat després de Bèlgica. Itàlia la segueix en contagis, tot i que amb més víctimes mortals. I França està ja en tercer lloc, seguida del Regne Unit.
El govern espanyol va anunciar ahir que facilitarà 14.000 milions d'euros de liquiditat a les comunitats autònomes. L'oferta la va traslladar el president Pedro Sánchez durant la videoconferència amb els presidents de les comunitats autònomes.
Es el agregado de diferentes contribuciones y aportaciones que tienen que ver en unos casos efectivamente con la financiación autonómica, adelantando algunos ingresos, pero también hay unos mecanismos extra de liquidez y también otras partidas ya de menor cuantía que tienen que ver con la atención de la infancia, que tienen que ver con las políticas de empleo, que tienen que ver con el gasto sanitario extraordinario.
Aquest dilluns el president del govern espanyol traslladarà aquest pla i la resta de propostes del Pacte per a la Reconstrucció Nacional al líder de l'oposició Pablo Casado, amb l'objectiu d'arribar a acords. Des de Catalunya, però, la injecció de liquiditat que planteja el govern de Sánchez ja ha rebut crítiques per part del president Torra.
Aquests 14.000 milions, insisteixo, formen part ja del que era previst que s'assignés a les comunitats autònomes. Vostè sap que nosaltres hem estimat el cost sanitari, només el cost sanitari d'aquesta epidèmia, en 1.800 milions d'euros, i que l'Estat es va comprometre a aportar-ne 50.
En les últimes hores, Quim Torra també ha reclamat a Moncloa el retorn de les competències a Catalunya. Una de les mesures que des de Catalunya es vol tirar endavant és que els nens puguin sortir acotadament al carrer a partir de la setmana vinent. El govern espanyol també és partidari que puguin fer-ho a partir del 27 d'abril. En aquest sentit, el pla que ha elaborat la Generalitat i que està pendent del vistiplau de Madrid preveu que els infants puguin sortir per franges horàries i d'edat i sempre acompanyats d'un adult. A més, les sortides seran limitades. No podran anar a botigues, ni a parcs infantils, ni viatjar en vehicles particulars o en transport públic. I una altra franja de població que Sanitat està estudiant que pugui sortir al carrer és la de la gent gran.
Al igual que los niños necesitan salir, las personas mayores tienen que tener movilidad para mantener su estado de salud adecuado, tienen que plantearse como posibles grupos para poder ejercitarse, ya sea en paseos alrededor de su zona de habitación o incluso un poco más largos.
Això sí, res no és definitiu perquè la desescalada del confinament sempre haurà d'adaptar-se a la situació de transmissió del virus.
A la Fundació Pere Tarrés ja treballen amb l'escenari que aquest estiu colònies, casals i monitors potser s'hauran d'adaptar a les mesures de distanciament social per evitar riscos de contagi. Una precaució que volen assumir per garantir el manteniment de les activitats de lleure, especialment necessàries pels infants que han estat tantes setmanes confinats.
Que si les activitats d'educació en el lleure són bones per tothom sempre, per aquest estiu són bones per tothom i segurament constitueixen una urgència per a aquests infants i famílies. Segurament no tenen tot el benestar socioeconòmic, si ho podem dir així, que moltes altres famílies se'ls suposen.
Per garantir que cap infant o jove es quedi al marge, Pere Tarrés demana al govern que ampliï les beques destinades a famílies vulnerables i faciliti els tràmits per fer-ho. L'any passat, Pere Tarrés va becar més de 4.000 nens i nenes.
Blackstone ha aconseguit captar 9.800 milions d'euros en el major fons de la història per invertir en el sector immobiliari a Europa. Dit en argot econòmic, sembla una gegantina operació més. En canvi, traduït al llenguatge més proper, aquesta operació tindrà grans conseqüències per a la població. Aquest fons d'inversió estatunidenc aprofitarà la baixada del preu dels habitatges per comprar-los. Després, podrà especular i vendre'ls quan el preu pugi. Aquesta és la manera típica d'actuar del que es coneix com a fons voltor. Blackstone és el primer propietari d'habitatges de lloguer a Espanya, amb més de 20.000 pisos. Amb aquesta operació, Blackstone reforçarà la seva posició al mercat i influirà molt en el preu del lloguer. Àlex Struck és professor titular d'Economia Aplicada de la UB.
No és admissible que hi hagi un fons d'inversió que tingui capacitat per posar en dificultats i problemes a famílies que en un moment donat poden tenir moltes complicacions de tipus econòmics, fins i tot per mantenir el seu habitatge de lloguer.
Davant d'una situació com aquesta, què pot fer una família que és denunciada per impagament? L'advocada Anna Torruella adverteix, en cap cas, acceptar la proposta inicial del banc o del fons.
Cal, en qualsevol cas, per més bona que pugui semblar la solució que proposi el banc, no acceptar mai la solució que li proposi el fons i posar-se en mans d'un advocat especialitzat. Molt important, perquè pot tenir drets a fer valdre...
Durant el decret d'alarma s'ha establert normes que obliguen el fons a revisar les condicions de la hipoteca o fer moratòries.
Una vintena d'entitats socials catalanes han elaborat un manifest on reclamen sortir de l'actual crisi amb noves perspectives de futur. Entre els signants hi ha els sindicats Comissions Obreres i la UGT, la Creu Roja i la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. Tots plegats demanen a les diferents administracions que la crisi global que ha provocat el coronavirus obri les portes a una nova manera d'entendre el món. Michelle Alvarello, secretària d'Internacional i Cooperació de Comissions Obreres a Catalunya.
Però volem parlar de futur, volem parlar d'un futur compartit que tingui en compte la dimensió global, el treball digne, les lluites en contra de la desigualtat de gènere, de les socials i les territorials, l'emergència climàtica i no només l'emergència sanitària, la necessitat d'una fiscalitat justa per redistribuir riquesa.
A banda, totes les entitats aprofiten el document per reconèixer la feina dels professionals sanitaris i de tots els treballadors essencials en aquests moments tan complicats.
La calma que respira als carrers i ciutats d'arreu de Catalunya és, sens dubte, una mala notícia en l'àmbit econòmic, però un respir per al medi ambient. Durant els primers 30 dies de confinament, a tot Catalunya s'han generat 242.000 tones de residus, un 17% menys del que s'acumula en un mes normal. Per tipologia de residu, el paper i el cartró és el que més ha caigut, amb un 40%, causat en gran part pel tancament de botigues. El segueix el vidre, que cau un 30%. L'orgànica ho fa un 11%. La fracció resta, és a dir, tot allò que no es recicla i va al contenidor gris, s'ha reduït un 12%. Diversos factors expliquen aquestes xifres.
Catalunya som un país turístic, per tant, les grans ciutats i la zona costanera, el turisme, per desgràcia, ha desaparegut arran de la crisi. L'altre és que el tancament de bars, restaurants, d'hotels, de càmpings provoca la desaparició d'aquest consum. I, per exemple, una referència, el 50% del vidre que generem a Catalunya prové del sector de la restauració de bars, d'hotels i de càmpings. Això està tancat, per tant, cau.
Només s'ha notat un repunt en el consum d'envasos lleugers que augmenten un 14%, ja que moltes persones que abans dinaven fora ara ho fan a casa. Per això, l'Agència de Residus de Catalunya recorda a les famílies la importància de continuar reciclant correctament.
Renfe demanarà a partir d'avui el telèfon mòbil i les dades de tots els seus passatgers en els diferents canals de venda dels serveis comercials i dels trens amb reserva de plaça. Això afecta els AVE, Alvia i Euromet i en queden exclosos tant rodalies com regionals. La companyia aplica aquest protocol arran de l'emergència sanitària i com a mesura preventiva per poder contactar amb els viatgers en cas de necessitat per la mateixa alerta per incidències en la circulació o per canvis en el servei. Renfe garanteix que aquest procés compleix amb totes les obligacions que imposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Més enllà de l'actualitat del coronavirus, també dir-vos que Protecció Civil manté activat en fase de prealerta el pla Inuncat a causa de les fortes pluges que han caigut en les últimes hores i les que previsiblement han de caure en les següents. Atenció, sobretot, als cabals del riu Besòs, Llobregat i Ebre.
Des de divendres a les 11 del matí, el pantà de Flix ha desembassat fins a 800 metres cúbics per segon al tram final del riu Ebre. Dijous, el cabal del riu es va incrementar fins a 625 metres cúbics i aquest cap de setmana ha superat els 800. La mesura ha d'ajudar a fer front l'inici del desgel i a mantenir el sistema fluvial, així com a garantir l'abastiment energètic a la ciutadania i evitar possibles talls que afectin els serveis sanitaris en el moment de crisi actual. Aquest increment de cabal s'ha notat sobretot a Tortosa. Dissabte a la tarda, el cabal del riu Ebre al pas per la capital del Baix Ebre era de 816 metres cúbics. Tot just fa dues setmanes estava sobre els 370.
En aquesta imatge hi falta el primer creuer que havia d'arribar a Palamós per estrenar la temporada creuerista, un dels sectors més importants del municipi i que serà dels que es veuran més afectats per la crisi sanitària del coronavirus. El port de Palamós havia previst per aquest 2020 la millor temporada de la seva història amb 54 escales, 9 més que l'any passat. La campanya havia de començar aquest diumenge 19 d'abril amb la visita de l'Star Pride. Ports de la Generalitat ha confirmat que s'anul·len totes les escales d'aquest mes d'abril i que per ara també s'han cancel·lat el 80% de les escales del maig. Espanya té bloquejats els seus ports a qualsevol vaixell d'aquest tipus, mentre que cada vegada més línies cancel·len tots els viatges programats pels pròxims mesos.
Enguany, com bé ja saben, no se celebrarà Sant Jordi com s'ha celebrat tradicionalment. Les parades de llibres i flors no sortiran al carrer i ens hauran de conformar en guarnir els balcons i finestres per celebrar aquesta diada. Un dels sectors damnificats per aquesta pandèmia és el viverista, que està veient com han perdut més d'un 90% de les seves vendes i la difícil situació que se'ls posa davant una vegada finalitzi el confinament. La majoria de vivers de Catalunya han hagut de realitzar un ERTO. A la província de Girona es calculen unes pèrdues de 3,5 milions d'euros. Enguany s'augura una bona temporada pel bon temps que estava fent durant els mesos de febrer i març. Ara han hagut de veure com aquestes expectatives es fumaven i com la Covid-19 ha tallat en sec la seva economia.
El sector cultural està en perill. La crisi econòmica que s'espera arran la pandèmia sanitària del coronavirus ja està tocant de ple a les societats musicals. Si ho ha denunciat la Confederació Espanyola de Societats Musicals, formada per 1.100 societats musicals, 80.000 músics, 120.000 alumnes d'escola de música i 1 milió de socis. Des de l'entitat insten al govern de l'Estat a crear un gabinet de crisi per aprovar un paquet d'ajudes econòmiques per garantir la seva supervivència.
Insta al govern central que creï un gabinet de crisi on estigui implicat
la mateixa administració central com l'autonòmica, com les locals, per abordar la sostenibilitat i el futur del món de la cultura. També és precís ja abordar ajudes específiques al nostre món bandístic.
L'aturada del país pel decret de l'estat d'alarma ha provocat la cancel·lació de l'activitat lectiva i lúdica, deixant sense ingressos a les escoles de música, una de les activitats econòmiques de les societats musicals, i deixant a l'atur a professionals perquè moltes han realitzat ERTO.
Vivim quasi que al dia, tenim ingressos ajustats i despeses importants, i situacions com esta poden fer que perille la nostra existència.
Aquesta situació evidencia un problema històric cultural, la manca de reconeixement als professionals de la música.
Tot això manifesta una necessitat de normalitzar i de regular la nostra situació laboral per tal de que siga equitativa respecte a altres, respecte a altres sectors, no? Per desgràcia, treballem encara en un món poc reconegut, poc valorat i reduït pràcticament a una mera activitat vocacional.
Algunes de les peticions de l'entitat són l'increment de pressupostos generals de cultura al 2% i la injecció econòmica als circuits de programació pública i privada per estimular la reprogramació de les activitats cancel·lades.
La Reial Federació Espanyola de Patinatge ha emès un comunicat després de la reunió mantinguda per les Federacions Espanyoles Esportives amb el Consell Superior d'Esports, on s'aconsella esperar a la data de finalització de l'estat d'alarma i confinament per prendre una decisió sobre si reprendre o finalitzar les competicions. D'altra banda, el Consell Superior d'Esports està treballant en l'elaboració d'un protocol sanitari de retorn als entrenaments i competicions que s'han suspès.
Nosaltres, el Club Patí Vilassana, està des de fa molt temps, siguem realistes. Nosaltres creiem que la temporada ja s'ha acabat. La donem per finalitzada, però clar, dius, haurem d'agafar i fer el que toqui perquè els que manen són ells. Mira, falten 8 jornades. Si les hem de fer, les farem. Però que el juliol nosaltres no volem jugar i no jugarem. I això serà un problema.
Així doncs, el Lleida Llista Blava i el Vilassana continuen a l'espera de veure com evoluciona la situació originada pel coronavirus i, a més, aprofiten per preparar la temporada vinent.
La Federació Espanyola de Futbol ha enviat a les federacions territorials un pla per poder finalitzar les competicions de segona, B i tercera divisió. En aquesta proposta, la fase regular de la Lliga es donaria per finalitzada. Es disputaria un play-off d'ascens amb eliminatòries a partit únic i no hi hauria descensos. Aquest fet implica directament el Badalona, que abans de l'aturada ocupava plaça de descens directe a tercera divisió, i que si aquesta decisió s'aprova, jugaria de nou a la segona divisió B sense haver de disputar cap dels partits que quedaven.
Creo que es lo correcto, teniendo en cuenta pues que lo principal es la salud de las personas, que no se puede, bueno, obviamente no se puede asegurar que nadie caiga contagiado con el COVID-19, y bueno, creo que pues es positivo para el club porque nos certifica la permanencia y a partir de ahí pues se puede planificar la temporada siguiente.
Aquesta reestructuració implicaria que la campanya vinent s'haurien de formar 6 grups de segona divisió B, amb un total de 16 o 18 equips cadascun.
L'exentrenador del Canovelles Bàsquet Club, Ari Ortega, avui entrenador al Club Bàsquet Montgat, conjuntament amb tres companys del món de la cistella, Celia Cerezuela, Adrià Castejón i Pere Purrà, han engegat una campanya solidària per recaptar fons per la investigació del coronavirus i també per aconseguir material sanitari.
Som quatre entrenadors que creiem que el món del bàsquet pot i ha d'implicar-se en ajudar a l'àmbit sanitari.
L'objectiu és fer una crida a tot el món del bàsquet català per tal d'aconseguir 5.000 euros.
Els diners aniran destinats a l'Hospital Vall d'Hebron per tal que puguin adquirir equips de protecció individual pels seus sanitaris i també perquè puguin seguir amb la recerca d'una cura, d'una vacuna contra el Covid-19.
L'objectiu és aconseguir fins a 5.000 euros que anirien destinats a aconseguir material sanitari i que vol implicar a la gent del món del bàsquet de Catalunya en la lluita contra aquesta pandèmia mundial.
En
Tanatos i tots els empleats treballem per treure't preocupacions. I tenim un pla. Ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Un cop més, com a societat, hem respost i ens hem quedat a casa.
Però tenim la feina a mig fer.
Encara ens falta una petita empenta.
He estat ingressat. Poca broma. No podem badar.
Tanca la porta al coronavirus i queda't a casa.
Queda't a casa.
The second someone mentioned your name, feel the tremor coursing through your veins. Now I know it's got a hold. I will leave the light on.
A Endesa estem al teu costat, treballant per portar-te tota la nostra energia i que tot funcioni. Endesa.
Amb els que ens cuiden. Participant en la creació d'un fons de 37 milions d'euros per protegir-los. A través d'una assegurança de vida i hospitalització que els cobreixi en cas d'un possible contagi. A CaixaBank estem amb ells i amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Sisplau, protegeix i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots,
per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Aquí Kelly del grup musical Coers. Des de Lleida Ciutat us porto 4 tips per passar aquest confinament de manera més divertida. La primera és que sóc amant dels exercicis a casa amb aquestes bandes elàstiques, però si no en teniu de bandes elàstiques no passa res. A YouTube teniu tot tipus d'exercicis sense res i podeu ficar-vos fit. La segona cosa és que m'agrada molt llegir la literatura en anglès, m'encanta. Per cert, sóc filòleg d'anglesa i m'agrada molt aquesta passió per la literatura anglesa. I la tercera cosa és que sóc amant del cine i m'agrada molt mirar moltes sèries, pel·lícules i passo hores fent això. I la quarta cosa, que és la que més m'agrada, és cantar i tocar a la vegada. Us faig un petit tastet de Ballarem, que és la nova cançó de Coers. Adéu!
Les farmàcies catalanes comencen a repartir avui 1,5 milió de mascaretes gratuïtes entre la població. Cada ciutadà té dret a una unitat de franc presentant la targeta sanitària. És la primera partida d'un paquet global de 14 milions que s'aniran distribuint progressivament en les properes setmanes. Tant el govern com les més de 3.000 farmàcies del país fan una crida a la responsabilitat per evitar aglomeracions innecessàries els primers dies. És important donar prioritat als col·lectius més vulnerables o que precisen la mascareta de manera immediata per motius de salut o laborals. A partir de dilluns vinent hi haurà dret a una segona unitat, aquest cop per poc més de 70 cèntims i en funció de la disponibilitat de cada establiment. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és dilluns, és 20 d'abril de 2020 i nosaltres continuem treballant des de la distància. Repassem altres titulars que ens deixa la jornada. Baixen els contagis mentre que s'incrementen lleugerament les víctimes mortals a Catalunya. En les últimes hores han perdut la vida per la pandèmia 206 persones, mentre que la xifra de nous positius ha caigut prop d'un 40%. El govern de la Generalitat enllestirà avui les seves recomanacions per al desconfinament amb un decàleg que inclou mesures com testos massius i un passaport d'immunitat. Tot i no tenir-ne les competències, també ha establert franges horàries i edats per a la sortida dels nens que la Moncloa preveu el pròxim dia 27. El govern espanyol anuncia una partida de 14.000 milions d'euros perquè les comunitats autònomes puguin fer front al coronavirus. Una injecció de diners que el president Quim Torra considera que no és cap extra i ja estava prevista en el model de finançament. Renfe demana a partir d'avui les dades personals als passatgers d'AVE i trens de mitja i llarga distància arran de l'emergència sanitària. Amb la compra del bitllet es requerirà també de manera obligatòria el telèfon mòbil per poder comunicar a l'instant qüestions relacionades amb l'alerta, així com incidències o canvis en el servei. I les fortes pluges de les últimes hores mantenen activat el pla d'emergències Inuncat en fase de prealerta. Això situa la pressió en la crescuda de cabals com el de l'Ebre o el del Besòs, on el parc fluvial ha entrat en fase d'inundació. Per això avui estem especialment atents a la previsió del temps. Va ploure molt ahir, sembla que ha de continuar plovent en les pròximes hores. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada marcada pel temps inestable. I és que comencem el dia amb aquestes pluges que a hores d'ara estan afectant a bona part de Catalunya, on menys cap al Pirineu o bé cap a les comarques de Girona. Al llarg del matí les pluges a poc a poc aniran desapareixent, sobretot d'on ara mateix està plovent cap a les Terres de l'Ebre, la resta de les comarques de Tarragona, zona de Ponent, mentre que apareixeran alguns ruixats que afectaran sobretot Catalunya central, Pirineu i Prepirineu, mentre que cap al sud ja s'aniran obrint algunes clarianes. Estem parlant de cara a finals del matí, migdia i primeres hores de la tarda. Aquestes clarianes que comentàvem també permetrà que la temperatura màxima avui torni a ser d'uns 20-21 graus en aquests sectors, per tant un ambient més suau. A la resta mantindrem els núvols i per tant les temperatures màximes quedaran més baixes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les farmàcies catalanes comencen a repartir avui 1,5 milió de mascaretes gratuïtes presentant la targeta sanitària. Tothom té dret a una unitat de franc i n'hi haurà una segona a partir de la setmana vinent. Això sí, les administracions demanen responsabilitat per evitar aglomeracions a les farmàcies.
Les farmàcies ja estaven preparades aquest cap de setmana per començar a repartir a partir d'avui les mascaretes que la Generalitat de Catalunya té previst fer arribar a la població. Des del sector farmacèutic es vol donar un missatge de moderació i prudència, perquè de moment només n'hi ha 1.400.000 dels 14 milions previstos.
Són mascaretes de tipus quirúrgic, protegeixen sobretot perquè no infectem els altres ni a l'entorn, també una mica també ens protegeixen a nosaltres. Segon, són mascaretes que entregarem contra la targeta sanitària i la primera és gratuïta. La resta s'anirà entregant progressivament a mesura que ens vagin arribant. I quins són els grups als que principalment les hem d'entregar les mascaretes? I aquí demanem la col·laboració de la ciutadania, igual que han utilitzat aquesta col·laboració per conservar el confinament. Són a tres grups. Tres grups. Els tres grups són les persones que estan desconfinades i poden anar a treballar, les persones que tenen autorització per sortir al carrer i les persones febles o de risc. Recordant que les persones febles o de risc no han de venir elles, sinó que han d'enviar algú de la seva confiança.
Cada farmàcia d'entrada només comptarà amb 450 mascaretes i això pot fer que hi hagi desplaçaments en va. El missatge és que quedar-se a casa és més important que sortir a buscar la mascareta, que ja hi haurà més dies per recollir-la i ningú es quedarà sense.
Les mascaretes que a partir d'avui ens donaran a la farmàcia són les d'ús més comú, les mascaretes quirúrgiques. Segons el Col·legi de Metges, ofereixen una protecció de dins cap enfora, o sigui, eviten que una persona amb el virus el pugui anar escampant. Està formada per tres capes, l'externa, impermeable, la intermèdia, amb filtre bacterià, i la interna, que, a l'estar en contacte amb la boca i el nas, absorbeix la humitat. Tot i que no són reutilitzables, si no les usem de forma molt continuada, les podem fer allargar uns quants dies. El segon tipus de mascareta són les autofiltrants, les conegudes com FFP, amb percentatge diferent de protecció. Són les més eficients perquè protegeixen i ens protegeixen, o sigui, eviten que el virus que circula per l'ambient ens infecti i al mateix temps, cas de ser positius, eviten que el transmetem als altres. Dins de les autofiltrants n'hi ha que porten vàlvula. Aquestes són poc recomanables perquè només emparen a qui la porta. La vàlvula simplement serveix per expulsar l'aire del seu usuari i, per tant, no protegeix l'ambient. En aquest cas, si ho volem fer bé, a sobre d'aquesta mascareta n'hauríem de portar una de quirúrgica.
Baixa el nombre de nous positius, però puja el nombre de defuncions a Catalunya pel coronavirus. Amb 618 nous casos confirmats, el nombre total de contagis supera els 42.000 i el de sospitosos frega els 70.000. El nombre total de morts diàries, segons les funeràries, hauria augmentat en 206 persones i se situa ja en 8.273. Així evoluciona la corba de contagis a Catalunya des que es va detectar el primer cas. De moment, tot i alguns repunts puntuals, la tendència és a la desacceleració. A Espanya ha baixat lleument la xifra de contagis i més significativament la de víctimes mortals. Ara mateix són més de 20.000 les persones mortes. El País Basc, amb una mortalitat baixa, ja ha superat les 1.000 víctimes i Andalusia s'hi acosta. Als Estats Units ja són més de 40.000 els pacients morts. Espanya, però, és el segon país del món en taxa de mortalitat després de Bèlgica. Itàlia la segueix en contagis, tot i que amb més víctimes mortals. I França està ja en tercer lloc, seguida del Regne Unit.
El govern espanyol va anunciar ahir que facilitarà 14.000 milions d'euros de liquiditat a les comunitats autònomes. L'oferta la va traslladar el president Pedro Sánchez durant la videoconferència amb els presidents de les comunitats autònomes.
Es el agregado de diferentes contribuciones y aportaciones que tienen que ver en unos casos efectivamente con la financiación autonómica, adelantando algunos ingresos, pero también hay unos mecanismos extra de liquidez y también otras partidas ya de menor cuantía que tienen que ver con la atención de la infancia, que tienen que ver con las políticas de empleo, que tienen que ver con el gasto sanitario extraordinario.
Aquest dilluns el president del govern espanyol traslladarà aquest pla i la resta de propostes del Pacte per a la Reconstrucció Nacional al líder de l'oposició Pablo Casado, amb l'objectiu d'arribar a acords. Des de Catalunya, però, la injecció de liquiditat que planteja el govern de Sánchez ja ha rebut crítiques per part del president Torra.
Aquests 14.000 milions, insisteixo, formen part ja del que era previst que s'assignés a les comunitats autònomes. Vostè sap que nosaltres hem estimat els costs sanitaris, només el cost sanitari d'aquesta epidèmia, 1.800 milions d'euros, i que l'Estat es va comprometre a portar-ne 50.
En les últimes hores, Quim Torra també ha reclamat a Moncloa el retorn de les competències a Catalunya.
Una de les mesures que des de Catalunya es vol tirar endavant és que els nens puguin sortir acotadament al carrer a partir de la setmana vinent. El govern espanyol també és partidari que puguin fer-ho a partir del 27 d'abril. En aquest sentit, el pla que ha elaborat la Generalitat i que està pendent del vistiplau de Madrid preveu que els infants puguin sortir per franges horàries i d'edat i sempre acompanyats d'un adult. A més, les sortides seran limitades. No podran anar a botigues, ni a parcs infantils, ni viatjar en vehicles particulars o en transport públic. I una altra franja de població que Sanitat està estudiant que pugui sortir al carrer és la de la gent gran.
Al igual que los niños necesitan salir, las personas mayores tienen que tener movilidad para mantener su estado de salud adecuado, tienen que plantearse como posibles grupos para poder ejercitarse, ya sea en paseos alrededor de su zona de habitación o incluso un poco más largos.
Això sí, res no és definitiu perquè la desescalada del confinament sempre haurà d'adaptar-se a la situació de transmissió del virus.
A la Fundació Pere Tarrés ja treballen amb l'escenari que aquest estiu colònies, casals i monitors potser s'hauran d'adaptar a les mesures de distanciament social per evitar riscos de contagi. Una precaució que volen assumir per garantir el manteniment de les activitats de lleure, especialment necessàries pels infants que han estat tantes setmanes confinats.
Que si les activitats d'educació en el lleure són bones per tothom sempre, per aquest estiu són bones per tothom i segurament constitueixen una urgència per a aquests infants i famílies, segurament no tenen, tot el benestar socioeconòmic, si ho podem dir així, que moltes altres famílies se'ls suposa.
Per garantir que cap infant o jove es quedi al marge, Pere Tarrés demana al govern que ampliï les beques destinades a famílies vulnerables i faciliti els tràmits per fer-ho. L'any passat, Pere Tarrés va becar més de 4.000 nens i nenes.
Blackstone ha aconseguit captar 9.800 milions d'euros en el major fons de la història per invertir en el sector immobiliari a Europa. Dit en argot econòmic, sembla una gegantina operació més. En canvi, traduït al llenguatge més proper, aquesta operació tindrà grans conseqüències per a la població. Aquest fons d'inversió estatunidenc aprofitarà la baixada del preu dels habitatges per comprar-los. Després, podrà especular i vendre'ls quan el preu pugi. Aquesta és la manera típica d'actuar del que es coneix com a fons voltor. Blackstone és el primer propietari d'habitatges de lloguer a Espanya, amb més de 20.000 pisos. Amb aquesta operació, Blackstone reforçarà la seva posició al mercat i influirà molt en el preu del lloguer. Alex Struck és professor titular d'Economia Aplicada de la UB.
No és admissible que hi hagi un fons d'inversió que tingui capacitat per posar en dificultats i problemes a famílies que en un moment donat poden tenir moltes complicacions de tipus econòmics, fins i tot per mantenir el seu habitatge de lloguer.
Davant d'una situació com aquesta, què pot fer una família que és denunciada per impagament? L'advocada Anna Torruella adverteix, en cap cas, acceptar la proposta inicial del banc o del fons.
Cal, en qualsevol cas, per més bona que pugui semblar la solució que proposi el banc, no acceptar mai la solució que li proposi el fons i posar-se en mans d'un advocat especialitzat. Molt important, perquè pot tenir drets a fer valdre...
Durant el decret d'alarma s'ha establert normes que obliguen el fons a revisar les condicions de la hipoteca o fer moratòries.
Una vintena d'entitats socials catalanes han elaborat un manifest on reclamen sortir de l'actual crisi amb noves perspectives de futur. Entre els signants hi ha els sindicats Comissions Obreres i la UGT, la Creu Roja i la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. Tots plegats demanen a les diferents administracions que la crisi global que ha provocat el coronavirus obri les portes a una nova manera d'entendre el món. Michelle Alvarello, secretària d'Internacional i Cooperació de Comissions Obreres a Catalunya.
Però volem parlar de futur, volem parlar d'un futur compartit que tingui en compte la dimensió global, el treball digne, les lluites en contra de la desigualtat de gènere, de les socials i les territorials, l'emergència climàtica i no només l'emergència sanitària, la necessitat d'una fiscalitat justa per redistribuir riquesa.
A banda, totes les entitats aprofiten el document per reconèixer la feina dels professionals sanitaris i de tots els treballadors essencials en aquests moments tan complicats.
La calma que respira als carrers i ciutats d'arreu de Catalunya és, sens dubte, una mala notícia en l'àmbit econòmic, però un respir per al medi ambient. Durant els primers 30 dies de confinament, a tot Catalunya s'han generat 242.000 tones de residus, un 17% menys del que s'acumula en un mes normal. Per tipologia de residu, el paper i el cartró és el que més ha caigut, amb un 40%, causat en gran part pel tancament de botigues. El segueix el vidre, que cau un 30%. L'orgànica ho fa un 11%. La fracció resta, és a dir, tot allò que no es recicla i va al contenidor gris, s'ha reduït un 12%. Diversos factors expliquen aquestes xifres.
Catalunya som un país turístic, per tant, les grans ciutats i la zona costanera, el turisme, per desgràcia, ha desaparegut arran de la crisi. L'altre és que el tancament de bars, restaurants, d'hotels, de càmpings, provoca la desaparició d'aquest consum. I, per exemple, una referència, el 50% del vidre que generem a Catalunya prové del sector de la restauració de bars, d'hotels i de càmpings. Això està tancat, per tant, cau.
Només s'ha notat un repunt en el consum d'envasos lleugers que augmenten un 14%, ja que moltes persones que abans dinaven fora ara ho fan a casa. Per això, l'Agència de Residus de Catalunya recorda a les famílies la importància de continuar reciclant correctament.
Renfe demanarà a partir d'avui el telèfon mòbil i les dades de tots els seus passatgers en els diferents canals de venda dels serveis comercials i dels trens amb reserva de plaça. Això afecta els AVE, Alvia i Euromet i en queden exclosos tant rodalies com regionals. La companyia aplica aquest protocol arran de l'emergència sanitària i com a mesura preventiva per poder contactar amb els viatgers en cas de necessitat per la mateixa alerta per incidències en la circulació o per canvis en el servei. Renfe garanteix que aquest procés compleix amb totes les obligacions que imposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Més enllà de l'actualitat del coronavirus, també dir-vos que Protecció Civil manté activat en fase de prealerta el pla Inuncat a causa de les fortes pluges que han caigut en les últimes hores i les que previsiblement han de caure en les següents. Atenció, sobretot, als cabals del riu Besòs, Llobregat i Ebre.
Des de divendres a les 11 del matí, el pantà de Flix ha desembassat fins a 800 metres cúbics per segon al tram final del riu Ebre. Dijous, el cabal del riu es va incrementar fins a 625 metres cúbics i aquest cap de setmana ha superat els 800. La mesura ha d'ajudar a fer front l'inici del desgel i a mantenir el sistema fluvial, així com a garantir l'abastiment energètic a la ciutadania i evitar possibles talls que afectin els serveis sanitaris en el moment de crisi actual. Aquest increment de cabal s'ha notat sobretot a Tortosa. Dissabte a la tarda, el cabal del riu Ebre al pas per la capital del Baix Ebre era de 816 metres cúbics. Tot just fa dues setmanes estava sobre els 370.
En aquesta imatge hi falta el primer creuer que havia d'arribar a Palamós per estrenar la temporada creuerista, un dels sectors més importants del municipi i que serà dels que es veuran més afectats per la crisi sanitària del coronavirus. El port de Palamós havia previst per aquest 2020 la millor temporada de la seva història amb 54 escales, 9 més que l'any passat. La campanya havia de començar aquest diumenge 19 d'abril amb la visita de l'Star Pride. Ports de la Generalitat ha confirmat que s'anul·len totes les escales d'aquest mes d'abril i que per ara també s'han cancel·lat el 80% de les escales del maig. Espanya té bloquejats els seus ports a qualsevol vaixell d'aquest tipus, mentre que cada vegada més línies cancel·len tots els viatges programats pels pròxims mesos.
Enguany, com bé ja saben, no se celebrarà Sant Jordi com s'ha celebrat tradicionalment. Les parades de llibres i flors no sortiran al carrer i ens hauran de conformar en guarnir els balcons i finestres per celebrar aquesta diada. Un dels sectors damnificats per aquesta pandèmia és el viverista, que està veient com han perdut més d'un 90% de les seves vendes i la difícil situació que se'ls posa davant una vegada finalitzi el confinament. La majoria de vivers de Catalunya han hagut de realitzar un ERTO. A la província de Girona es calculen unes pèrdues de 3,5 milions d'euros. Enguany s'augurava una bona temporada pel bon temps que estava fent durant els mesos de febrer i març. Ara han hagut de veure com aquestes expectatives es fumaven i com la Covid-19 ha tallat en sec la seva economia.
El sector cultural està en perill. La crisi econòmica que s'espera arran la pandèmia sanitària del coronavirus ja està tocant de ple a les societats musicals. Si ho ha denunciat la Confederació Espanyola de Societats Musicals, formada per 1.100 societats musicals, 80.000 músics, 120.000 alumnes d'escola de música i 1 milió de socis. Des de l'entitat insten al govern de l'Estat a crear un gabinet de crisi per aprovar un paquet d'ajudes econòmiques per garantir la seva supervivència.
Insta al govern central que creï un gabinet de crisi on estigui implicat
la mateixa administració central com l'autonòmica, com les locals, per abordar la sostenibilitat i el futur del món de la cultura. També és precís ja abordar ajudes específiques al nostre món bandístic.
L'aturada del país pel decret de l'estat d'alarma ha provocat la cancel·lació de l'activitat lectiva i lúdica, deixant sense ingressos a les escoles de música, una de les activitats econòmiques de les societats musicals, i deixant a l'atur a professionals perquè moltes han realitzat ERTO.
Vivim quasi que al dia, tenim ingressos ajustats i despeses importants, i situacions com esta poden fer que perille la nostra existència.
Aquesta situació evidencia un problema històric cultural, la manca de reconeixement als professionals de la música.
Tot això manifesta una necessitat de normalitzar i de regular la nostra situació laboral per tal de que siga equitativa respecte a altres sectors, no? Per desgràcia, treballem encara en un món poc reconegut, poc valorat i reduït pràcticament a una mera activitat vocacional.
Algunes de les peticions de l'entitat són l'increment de pressupostos generals de cultura al 2% i la injecció econòmica als circuits de programació pública i privada per estimular la reprogramació de les activitats cancel·lades.
Reial Federació Espanyola de Patinatge ha emès un comunicat després de la reunió mantinguda per les federacions espanyoles esportives amb el Consell Superior d'Esports, on s'aconsella esperar a la data de finalització de l'estat d'alarma i confinament per prendre una decisió sobre si reprendre o finalitzar les competicions. D'altra banda, el Consell Superior d'Esports està treballant en l'elaboració d'un protocol sanitari de retorn als entrenaments i competicions que s'han suspès.
Nosaltres, el Club Patí Vilassana, està des de fa molt temps, siguem realistes. Nosaltres creiem que la temporada ja s'ha acabat. Ho donem per finalitzada, però clar, dius, haurem d'agafar i fer el que toqui perquè els que manen són ells. Mira, falten 8 jornades. Si les hem de fer, les farem. Però que el juliol nosaltres no volem jugar i no jugarem. I això serà un problema.
Així doncs, el Lleida Llista Blava i el Vilassana continuen a l'espera de veure com evoluciona la situació originada pel coronavirus i, a més, aprofiten per preparar la temporada vinent.
La Federació Espanyola de Futbol ha enviat a les federacions territorials un pla per poder finalitzar les competicions de segona, B i tercera divisió. En aquesta proposta, la fase regular de la Lliga es duraria per finalitzada. Es disputaria un play-off d'ascens amb eliminatòries a partit únic i no hi hauria descensos. Aquest fet implica directament el Badalona, que abans de l'aturada ocupava plaça de descens directe a tercera divisió, i que si aquesta decisió s'aprova, jugaria de nou a la segona divisió B sense haver de disputar cap dels partits que quedaven.
Creo que es lo correcto, teniendo en cuenta pues que lo principal es la salud de las personas, que no se puede, bueno, obviamente no se puede asegurar que nadie caiga contagiado con el COVID-19, y bueno, creo que pues es positivo para el club porque nos certifica la permanencia y a partir de ahí pues se puede planificar la temporada siguiente.
Aquesta reestructura sí implicaria que la campanya vinent s'haurien de formar 6 grups de segona divisió B, amb un total de 16 o 18 equips cadascun.
L'exentrenador del Canovelles Bàsquet Club, Ari Ortega, avui entrenador al Club Bàsquet Montgat, conjuntament amb tres companys del món de la cistella, Celia Cerezuela, Adrià Castejón i Pere Porrà, han engegat una campanya solidària per recaptar fons per la investigació del coronavirus i també per aconseguir material sanitari.
Som quatre entrenadors que creiem que el món del bàsquet pot i ha d'implicar-se en ajudar a l'àmbit sanitari.
L'objectiu és fer una crida a tot el món del bàsquet català per tal d'aconseguir 5.000 euros.
Els diners aniran destinats a l'Hospital Vall d'Hebron per tal que puguin adquirir equips de protecció individual per als seus sanitaris i també perquè puguin seguir amb la recerca d'una cura d'una vacuna contra el Covid-19.
L'objectiu és aconseguir fins a 5.000 euros que anirien destinats a aconseguir material sanitari i que vol implicar a la gent del món del bàsquet de Catalunya en la lluita contra aquesta pandèmia mundial.
A
A Naturgy i tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla. Ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Un cop més, com a societat, hem respost i ens hem quedat a casa.
Però tenim la feina a mig fer.
Encara es falta una petita empenta.
He estat ingressat. Poca broma. No podem badar.
Tanca la porta al coronavirus i queda't a casa.
Queda't a casa.
Second someone mentioned you're alone, feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. I will leave the light on.
A Endesa estem al teu costat, treballant per portar-te tota la nostra energia i que tot funcioni. Endesa.
Qui ens havia de dir que hem estat capaços d'adaptar-nos a un confinament? Que una abraçada és el millor abric. I que somio amb aquell cafè que tantes vegades et vaig ajornar. Que darrere de les mascaretes hi ha somriures. Que seguim estimant. I que als centres sanitaris cada dia n'hi entren molts, però també en surten molts. Així que agafa forces, pare, que aquí fora tothom està fent el que s'ha de fer.
Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots,
per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Hola, bon dia. Avui farem un plat típic de Barcelona, el mar i muntanya. I el mar i muntanya el farem amb escamarlà i pollastre. Agafarem el pollastre una vegada desossat i el rellenarem amb un escamarlà pelat, amb el cos de l'escamarlà. L'enrotllarem amb un film i farem un caramel. Ben fort, i després també nosaltres hem posat paper de plata. Això ens quedarà més pressionat. El bullirem, el posarem amb aigua. Dic bullir, però realment és 80 graus, que no bulleixi, que arribi a aquell punt a l'aigua calenta, i el deixarem una horeta, una hora i quart, per ser exactes. Després el traiem d'aquest film, d'aquest paper de plata, i el durarem ben duradet, per fora que ens quedi marronet preciós. I farem un sofregit, una mica de ceba, una mica de tomàquet, ben doradet, i amb tot aquest sofregit farem la salseta per emplatar el plat. Un escamarla obert, també marcat a la planxa. Excel·lent aquest plat de pollastre amb escamarlans. Mar i muntanya de Barcelona. I la setmana que ve.